Des dels temps dels temps, una pregunta segueix oberta. El com i el per què de la vida.
Ara fa uns dies que Núria Esponellà va recollir el 53è Premi Prudenci Bertrana per una història sobre la capacitat de resistència de les dones. Aquesta novel·la ha estat reconeguda i es diu Ànima de Tramuntana i ja ha arribat a les llibreries. Núria Esponellà, bona nit i enhorabona.
Bona nit, moltes gràcies, Xavier.
En quin moment t'ha arribat aquest reconeixement?
Després de molt de temps de picar pedra, fa molts anys que treballo. És un reconeixement que m'arriba en una etapa també de maduresa, de plenitud en molts aspectes, no perquè tot vagi molt bé, sinó perquè jo em sento molt bé, jo estic bé. I en aquest sentit d'aprofundiment també amb l'escriptura, som molts anys d'escriure, de viure, les experiències també ens donen una visió diferent del món i fan que vagis creixent i que també en l'escriptura això es reflecteixi i vas adquirint ofici. Crec que estic en aquest punt, ho dic modestament, perquè sóc un aprenent i continuaré en la feina d'escriure i de viure, però per mi és una culminació d'una etapa.
Descrius Ànima de Tramuntana com una novel·la intimista. A quin perfil de lector diries que li podria interessar més?
Mira, és una novel·la intimista, però té un rerefons històric molt important, que parla del passat íber. Per tant, tant podria interessar amb un lector que li agradin aquest tipus de relats més psicològics, actuals, perquè hi apareix el món d'ara, l'actual, com per a un lector que prefereixi o que tingui interès per als temes històrics, No és aquest rerefons històric, no és un llibre de, no és una novel·la històrica, és molt diferent. És una protagonista que és una arqueòloga que passa per una situació molt difícil i que ens narra imaginàriament, ell imagina la vida d'una dona al segle III abans de Crist, una ibera indiqueta. En aquest sentit, vull dir, és ampli el ventall de lectors.
Aquestes dues dones són la Mínia, l'arqueòloga, i l'Equinar, que és aquesta dona del segle III abans de Crist. Què tenen en comú totes dues?
Totes dues han de gestionar una pèrdua important a la seva vida i, per tant, han de buscar com sigui les eines per fer aquest procés de superar el dol. Ho fan també acompanyades d'amigues i d'homes. Perquè també vull deixar clar que és una novel·la on els homes també tenen un paper important. I les dues dones fan aquesta recerca cap a elles mateixes per trobar les seves eines internes. Però també he de dir, Xavier, que la dona del present se n'adona que la dona del passat potser tenia més eines que no pas ella per afrontar les pèrdues. Per exemple, les creences, els rituals de pas, també davant de la mort, sobretot les creences, per exemple, segurament amb la transmigració de l'ànima, l'arrelament a la natura. Estem ara en una societat molt desarrelada de la natura i la mort s'ha convertit en un tema tabú, per exemple. Tot això apareix a la novel·la.
La capacitat de resistència i transformació d'aquestes dones de la teva novel·la no sé si és semblant a la de les, diguem, a totes les dones en general.
Jo penso que sí. Crec que les dones som diferents, evidentment, entre nosaltres, però tenim aquesta capacitat de transformació interior molt accentuada. No vull dir que els homes no la tinguin també, evidentment que sí, però per al fet de la maternitat, potser això ens ho confereix més, per la nostra pròpia naturalesa, també per el que hem heredat i per la... Després hi ha el tema educatiu, però sí que el tenim, i sobretot jo diria de metamorfosi, no? De ser capaces de transformar coses que en principi no ens agraden gens, pensar doncs que poden ser per nosaltres un camí de creixement. Estem obertes a això en general, sí. crec que aquest tema és important, perquè quan el vent de la vida trenca el paraigües, tu pots optar per arrelar més a la terra i per trobar la pròpia essència, que és el que intenta fer tant la dona del present com la del passat.
Bonica metàfora. Per cert, Núria, has explicat que t'ha costat 4 anys poder escriure aquesta novel·la. Per què?
Perquè té molta documentació històrica, és clar. Ara parlàvem d'aquesta part més intimista, però he intentat reflectir i recrear tot el món dels ibers, indiquetes, els ibers del nord, que serien els del territori que aniria des dels Pirineus fins aproximadament el riu Tordera, no? Tot i que la novel·la també té rutes íberes fins al Matarranya, on hi apareixen molts espais. Però, clar, recrear el món dels íbers era difícil perquè he hagut de recular el segle VI abans de Crist, buscar com eren els costums, la forma de vida, eren productors de cereals, comerciaven intercanviant sobretot aquests productes de cereals amb altres pobles de la Mediterrània, com els grecs foceus, sobretot en aquesta part del nord, no, els indiquetes, ho canviaven per vi, per oli. Pensem que en aquella època ni el vi ni l'oli no es conreaven a la península Ibèrica. De fet, va ser un conreu de romans, quan van arribar els romans. Els costums, per exemple, en cas dels ibers indiquetes, hi ha costums i rituals que es coneixen com el del caps, el cap tallats, que celebraven, diríem, el culte al crani, i això només és un aspecte que comparteixen amb els celtes i les tribus transpirinaiques. El tema de com processaven i com feien les iniciacions, i fins i tot he buscat no només el panteó íber, sinó també, que és bastant desconegut, amb els aspectes, però veure quines influències podien tenir dels grecs foceus, perquè s'han trobat en els temples, de Tullestret en concret, caps de la deessa Demeter, que és la deessa de l'agricultura, però era grega en aquest cas, i caps de la Gorgona. O sigui, tots aquests aspectes, m'he llegit i he buscat sobre els misteris de l'Eusis, sobre tota la història, ha estat un treball molt intens. De fet, un historiador i arqueòleg, Joan Santacana, que és el que va reconstruir la ciutadella de Calafell, Íbera, va dir: no t'emboliquis amb aquesta història perquè és molt difícil. Tenia raó, però no li vaig fer cas perquè sóc una dona de reptes i després, finalment, de la manera que explico aquesta història, també amb hipòtesis, perquè el lector sàpiga quan estem fent hipòtesis i dient el que seria possible que hagués passat, però no ho sabem del cert, dona tota aquesta informació al lector per ser al màxim de versemblant. I d'aquesta manera, doncs, jo crec que me n'hem sortit en aquest sentit, perquè ell mateix me va dir: era molt difícil, però la part històrica és molt digna. Dic: doncs ja està, si ho dius tu, ja estic contenta.
Ens ho diu Núria Esponellà Celrà, 1959, escriptora, filòloga i professora. Entre els reconeixements a la seva obra literària destaquem el Premi Ciutat de Badalona, el Columna, el Néstor Luján de novel·la històrica, i ara fa uns dies que acaba de recollir el 53è Premi Prudenci Bertrana per una història sobre la capacitat de resistència de les dones. S'anomena Ànima de tramuntana i ja la teniu a les llibreries. Per cert, aquest dijous 8 d'octubre seràs a la Bisbal d'Empordà, a la Biblioteca Lluïsa Duran, coincidint en aquesta tanda de presentacions. Núria, no sé si vols afegir alguna informació més als nostres oients.
Només una cosa, que si els agrada el paisatge de l'Empordà antic, intento reflectir tot el paisatge de l'Empordà antic, que m'ha costat molt dibuixar-lo, i en el present també trobaran molts racons de la Costa Brava meravellosos, entre ells el Fortín de Sant Feliu de Guíxols, o la platja de Castell, o totes aquestes rutes que la protagonista el present fa i que jo he fet. Animo els oients, doncs, a llegir-se l'obra i també, si poden, a fer aquest territori proper que tenim, que és meravellós.
I per acabar, com és la vida per Núria Esponellà ara per ara?
Tranquil·la interiorment i al mateix temps molt moguda. Tinc moltes responsabilitats. No sé què passa, que a mesura que et fas gran, que cada vegada la motxilla s'omple més, tinc mare per cuidar, la mare ara per sort la tinc a prop, tinc un net, per mi això és un regal molt important i procuro gaudir-ne el màxim possible. Amb la meva parella fem una empenta, fem una vida força tranquil·la, perquè ell també està operat al cor, però ens prenem la vida amb calma i intentem assaborir-la el màxim possible. I em sento molt bé, i ho agraeixo moltíssim. Agraeixo cada dia, el respirar, el poder caminar, tot. I si no va tan bé, si un dia no dormo, doncs també ho agraeixo.
Doncs mira, de teves a meves, t'agraïm el temps. Núria Esponellà, enhorabona i per molts anys.
Moltes gràcies. Una abraçada a tots els oients i a tu, Xavier, per aquest programa meravellós.